Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al doctor Dani Pérez d'Olambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Avui no m'ho tingueu en compte, eh? Avui és el primer
arrencant,
dia i estem arrencant el motor. Què tal, doctor? Bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Bueno, a l'informatiu comentàvem que, malgrat havia començat la vacunació al Regne Unit molt abans i fins i tot amb una certa intensitat, també s'ha estancat, no?, ara que estàvem tenint aquest debat sobre qui es vacuna i qui no i quines són les explicacions de per què no es vacuni una part de la població, no?
Sí, efectivament, jo crec que hi ha una part que és esperable, que és que, evidentment, conforme vas omplint, diguéssim, la pica de gent vacunada, el nombre de gent que queda per vacunar és més petit i, per tant, és normal i esperable que sigui un ritme més lent, però, per una altra banda, és certament preocupant en el cas de Catalunya que hi hagi aquest grup de gent de 20 a 40 on hi ha com un de cada tres que no s'han posat ni una sola dosi, no? Jo crec que aprofito per animar aquesta gent a que es vacuni. Si han estat de vacances, doncs ara la tornada el més aviat possible.
Deixa'm apuntar de nou, perquè sé que hi ha alguns oients que estan apuntant aquesta qüestió dels joves, no? La franja de 16-19 està vacunant-se massivament. Veurem les pròximes setmanes, però està anant molt més ràpid que la franja de 30 a 40. Per això a mi em sorprenia d'alguna manera que hi hagués aquesta diferència. Realment és una dada significativa, perquè algú podria pensar, a mesura que va baixant les edats, hi ha menys gent que es vacuna, per una qüestió, el que deia la Mila, no?, de percepció del risc. Però els de 16-19 estan demostrant que tenien ganes de vacunar-se, perquè hi ha un percentatge altíssim pel temps que fa que està disponible la vacuna, que no és gaire.
I la influència de la família.
Exacte. Suposo que també. També hi té
veure. Són menors d'edat i els poden agafar de l'orella.
Sí. Bueno, depèn de quines edats...
Ja no et fan cas, no?
Intenta-ho. El que sí que... Això no sé si s'ha reobert, Dani, al Regne Unit, si aquí passarà com ha pogut passar a França, que és el debat aquest, que avui, per exemple, el Josep Lluís Martí, col·laborador d'aquest programa, parla al diari Ara, que és això del passaport Covid, no?, d'implantar-lo com una fórmula d'incentiu, no? Reobrim l'oci nocturn, sí, però només els que s'hagin vacunat, no? I és aquest debat al Regne Unit ara mateix?
Sí, hi ha un debat obert al respecte, és un debat molt potent i, com sabeu, aquest país és un dels països del món que tenen aquesta visió peculiar de la llibertat individual, no?, que a vegades traspassa les fronteres de la llibertat comunitària, i és un debat quasi gairebé filosòfic, no?, on segurament jo no m'hi he de ficar gaire perquè se m'escapa. Jo, si em deixes superràpid donar dos motius per si hi ha algú que ens estigui escoltant en aquesta franja d'edat que necessiti motivar-se per vacunar-se, hi ha dues coses que jo crec que són crucials en línia amb el que s'estava dient fa un moment. Primer, és molt important que la gent entengui que amb l'arribada de la variant Delta, que ara ja és el 97% de casos al Regne Unit i segurament una xifra semblant a Catalunya, la transmissibilitat del virus és tan alta que el llindar per assolir el que en diem immunitat de grup o de ramat s'apropa al 100%. Això vol dir que bàsicament la pandèmia només l'acabarem quan tothom tingui immunitat, ja sigui o bé per infecció o bé per vacunació. Per tant, és impensable que la gent pugui anar pel món sense infectar-se ni vacunar-se. En algun moment haurem de fer alguna de les dues coses i jo els hi recomanaria molt que es vacunessin. I la segona cosa és que si bé és veritat que el risc de complicacions severes, UCI, mort i demés és molt més baix en joves, també és veritat que tenim cada vegada més dades del que li diem Covid persistent, que és una malaltia que encara estem descobrint i entenent i que afecta molt els joves i té símptomes que no són en absolut agradables, i els hi recomanaria que fessin una mica de recerca sobre el tema perquè val la pena vacunar-se per previndre l'aparició d'aquesta Covid persistent.
Ara que aquí tenim el debat encara de qui es vacuna i qui no, ara ha començat el debat de la tercera dosi de la vacuna, que m'agradaria preguntar-t'ho també, però abans, sobre els motius pels quals vacunar-se o no vacunar-se, va haver un moment en què es parlava dels casos d'embòlies, de problemes cardiovasculars, etc, no?, que s'havien produït, i vosaltres teniu un estudi precisament a Oxford. Sabeu que el Dani Pérez d'Olambra, des del principi de la pandèmia, parlàvem que vaja, que entre les investigacions hi ha una qüestió que fan molt bé, que és utilitzar el Big Data, les informacions que s'han tingut a nivell global de com funcionen les vacunacions, milers i desenes de milers i centenars de milers de persones vacunades, per treure conclusions, no? No sé si heu... crec que havíeu fet una comparativa respecte a les diverses vacunes amb aquests riscos cardiovasculars, no?
Sí, efectivament, aquest és un tema que, com sabeu, l'EMA encara està investigant, perquè és molt interessant entendre què passa, si és que passa alguna cosa, i nosaltres ens van encarregar fer un estudi, és un estudi internacional, amb 6 països d'Europa, d'on van sortint resultats, i durant aquest estiu, mentre jo estava de vacances, vam publicar els resultats de 3 milions i mig de persones vacunades del Regne Unit i unes 3 milions de persones vacunades a Catalunya, i com a comparació, com a comparativa, agafàvem també un grup de 400.000 persones que havien passat Covid al Regne Unit i 350.000 a Catalunya, i el que veiem és que el risc de trombos i de malaltia cardiovascular és molt més alta en gent que ha passat la malaltia que en gent que es vacuna. És a dir, que qui tingui por de tenir un trombo, segurament el que ha de fer és vacunar-se. És la malaltia i no les vacunes el que ens estan ensenyant un altíssim risc de trombos. Hi ha fins a un 15 vegades més, un 1.500% més risc de trombos, sobretot trombos pulmonars, en gent que té la Covid comparat amb la població general. I és una... O sigui, aquests són resultats, per cert, que s'han replicat per un grup completament independent d'aquí del Regne Unit. Es va publicar el BMJ, que és una de les revistes més potents, fa un parell de setmanes, amb uns resultats clavats als nostres.
És molt interessant perquè va ser un dels arguments en alguns moments de la por que va tenir determinades persones a les vacunes, i precisament és un dels arguments que va fer aturar alguns dels estudis, fins i tot que a Espanya i en d'altres llocs de la Unió Europea va implicar que determinades vacunes es dirigissin a una part de la població primer, després a una altra, quan no s'acabava de saber, que eren les trombosis. AstraZeneca, el cas paradigmàtic, no? Que no sé si heu fet comparativa entre Pfizer, Moderna i AstraZeneca per veure si una causa més trombosi o una altra que una altra, no?
Amb aquests dos estudis miràvem, tot i que no comparàvem directament una amb l'altra, sí que teníem, comparàvem la gent vacunada amb AstraZeneca amb la població general i la gent vacunada amb Pfizer amb la població general, i veiem un perfil de seguretat cardiovascular molt, molt, molt semblant, tant en les dades de Catalunya com les del Regne Unit. No veiem cap cosa molt significativa. Sí que hi ha un senyal, tot i que fins i tot, fixeu-vos, amb mostres tan grans de milions de persones, tenim una certa incertesa. Sí que semblava que hi havia un increment petit de risc d'aquests trombos cerebrals, no?, que es diuen trombos cranials, entre un de cada mig milió de persones vacunades o alguna cosa així, però fins i tot amb aquesta mostra tan gran tenim prou incertesa com per no poder mullar-nos al 100%, però sí que veiem això una mica més amb la vacuna d'AstraZeneca.
Mm-hmm. Sobre la vacunació, no sé si, fins a quin punt t'ha sorprès i quina opinió en tens com a expert en farmacoepidemiologia de la qüestió de la tercera dosi, no? Sembla que s'està obrint pas. A Espanya es proposa que sigui per les persones immunodeprimides, ni per les residències de gent gran, de moment, com a Dinamarca sí que sembla que s'està començant a fer, ni als pacients de càncer o trasplantats, sinó a les persones immunodeprimides que rebin tercera dosi. Quina és la teva opinió sobre això?
Jo crec que és un moment relativament inicial. El que estem veient bàsicament són informes dels Estats Units i d'Israel, sobretot, on veuen que la gent vacunada a partir dels 6 mesos post-vacuna semblaria que perden una certa eficàcia contra la infecció simptomàtica, no contra els ingressos hospitalaris, però sí contra la infecció. Mm. Aquests estudis tenen una gran limitació, que és que aquests 6 mesos quadren clavats amb l'aparició de variant Delta i un increment de transmissibilitat, i per tant podria ser que el que ells estan atribuint a una pèrdua d'efectivitat, en realitat el que sigui és un increment del risc d'infectar-se perquè hi ha molt més virus a la comunitat i perquè és un virus més transmissible, no? Per tant, són dades que els que som experts en real world evidence, en big data i de més, estem posant molt entre cometes encara. La veritat és que aquestes dades no es repliquen a dades del Regne Unit ni a Espanya. Nosaltres no veiem una caiguda en l'immunitat contra infeccions en la població general. El que sí sabem fa molts mesos és que hi ha grups de la població, com per exemple la gent que pren fàrmacs que baixen la immunitat, immunosupressors que en diem, com la gent transplantada, que els hi costa més fer una resposta correcta contra la vacuna, i llavors amb aquesta gent, tant la EMA com el CDC d'Europa, l'ICDC, han recomanat que amb aquesta gent s'ha de pensar en fer terceres dosis, però de moment la recomanació que donen a EMA i ICDC, que jo estic completament d'acord, és que encara no tenim prou certesa com per recomanar els, li diem, recordatoris o boosters per la població general.
O sigui, que ara mateix, amb les dades que teniu vosaltres, no heu detectat que caigui l'efectivitat de la vacuna al cap de 6 mesos, com sí que començaven a apuntar a Israel. No teniu l'evidència d'això?
Nosaltres, amb dades, si em permetràs, jo crec, més robustes, perquè nosaltres no ens quadren aquests 6 mesos amb l'arribada de Delta. Sabeu que el Regne Unit Delta va arribar a l'abril. No veiem aquesta baixada d'immunitat. Tenim dades, a més, molt més grans, perquè aquí tenim dades molt potents. És un dels motius pels que jo visc al Regne Unit. I no veiem aquesta baixada d'immunitat. I, per tant, de moment, les posicions que s'estan prenent a Europa jo crec que són les correctes d'anar una mica... amb cura, donar els boosters, les dosis addicionals a la gent que realment sabem ja que les necessiten, que són aquest grup que he comentat, i recordar que això és una pandèmia global i que mentre aquí estem intentant fer col·lecció de vacunes, hi ha països on no hi ha ni un 5% de la població vacunada.
O sigui, estem aquí tots pendents de les vacunes que tenim a la nevera perquè no s'han posat ni primeres dosis ni segones, i estem parlant de posar la tercera ja, que hi ha llocs del món que ni tan sols han arribat les vacunes, no? És una mena de contrasentit, suposo, des d'un punt de vista científic. Tu que t'ho mires des d'un nivell global, sembla contradictori, diguem-ne.
Absolutament. És que això és el pan de pandèmia vol dir global, no? I això és una malaltia de tot el planeta, on estem junts i on, si no vacunem els països on hi ha molta transmissió comunitària, seguiran sorgint variants cada cop més complexes i més difícils de manegar. Si us fixeu, les variants que més ens han complicat la vida darrerament sempre han aparegut en països i en moments en els que hi havia moltíssima transmissió, no? La variant britànica va sortir aquí quan estàvem on fire, no? amb unes quantitats d'infeccions descomunals. Les variants de Sud-àfrica i del Brasil han sortit quan la cosa estava descontrolada. La variant de la Índia, que és la Delta, no? O que va sorgir a la Índia, la Delta, també va sorgir allà quan, sabeu, hi havia 300.000 casos al dia. I hem de tenir en compte que fins que no vacunem tots aquests països seguirem generant variants i, bueno, encara ens agradi o no, les importarem i ens seguiran donant mal de caps.
Ara mateix, per la informació que teniu i per allò que feu de tenir un cert control d'aquesta situació, hi ha alguna altra variant que no sigui la Delta que s'estigui imposant i que sigui perillosa?
Bé, com sabeu, hi ha relativament pocs països que fan una feina molt, molt sistemàtica de control. El Regne Unit és un, i cada setmana hi ha informes d'aquí es miren, es genotipen aproximadament entre un 10 i un 50% dels casos, que és una borrada. I l'informe d'ahir, tot i que hi ha alguna variant que hi ha motius teòrics per pensar que puguin ser preocupants, com la variant que li hem posat el nom de Mu, que va identificar-se primer a Colòmbia, no sembla que cap d'aquestes variants estigui desplaçant la variant Delta, que realment té una transmissibilitat que és una borrada, vull dir, la R de la Delta, si la deixes sense fer cap restricció, se'n va cap al 6-7, mentre que, si recordeu, l'original de Wuhan era de 2-2,5, no?
Sí, sí.
Per tant, jo vull pensar que estem enfrontant-nos a una variant que té tants avantatges que no sé que surti alguna, mutacions semblants en quant a transmissibilitat i un increment d'escapament vacunal, és difícil que ningú la guanyi, però vamos, això és famous last word, com diuen aquí. Espero no equivocar-me.
Deixa'm apuntar també un parell de preguntes més i et deixem. Anaves a fer alguna pregunta?
No, i li volia preguntar sobre la variant BU2.
Quina és
la BU2? Sud-Àfrica, no?
Sud-Àfrica.
Sí, a Sud-Àfrica hi ha dos variants que ens preocupen, sobretot per la seva capacitat d'escapar la immunitat vacunal, i fins i tot hi havia dades de la vacuna AstraZeneca, que es va fer un assaig clínic a Sud-Àfrica on semblava que baixava bastant l'efectivitat de la vacuna, i de fet sé que AstraZeneca està generant una vacuna nova per adaptar-se. De moment, aquí al Regne Unit, com a mínim, que, com us dic, és un dels països on més control es fa, no sembla que aquesta variant estigui creixent en nombre de casos, i és el que us deia, que pot ser que aquestes variants, que són molt preocupants, si es troben en una situació on hi ha moltíssima circulació d'aquesta variant Delta, que és més transmissible, perdin a nivell evolutiu i no s'imposin. Tant de bo sigui així, perquè aquestes variants realment preocupen.
Un dels temes que sí que preocuparan segur amb aquest inici de curs, com va passar l'any passat, començat, és precisament l'inici del curs escolar, que no sé si en el cas del Regne Unit ja ha començat o no, i el que passa és que no, suposo que no tindrem dades sobre això. Hi ha un debat que hi ha hagut els últims dies, que és que aquesta part de la població que va a les escoles, als instituts, i que ja estan vacunats, si han de fer o no quarantenes, en el cas que hi hagi un positiu a dins del grup. Crec que havíeu accedit, no sé si els heu fet vosaltres o me n'havies parlat, Dani, d'alguns estudis que debatien sobre què era més útil, com es gestionava millor el cas que hi hagués un positiu en una classe, amb la gestió de les escoles, no? I en aquesta situació de la pandèmia.
Hi ha un estudi molt interessant que es va fer cap al juny, juliol, vull dir, aquí a Anglaterra, on bàsicament a diferents escoles del país, de forma aleatòria, se'ls recomanava que quan hi hagués un cas s'anés tota la bombolla, diguéssim, a casa, com s'havia fet fins ara, sí. El que en dèiem...
Confinament, i ja està.
Confinament, o a les altres escoles, a l'atzar, els hi tocava fer-se test d'aquest ràpid cada dia abans d'anar a l'escola, i si sortia negatiu anaven a escola, i òbviament si sortia positiu no. I el que va sortir amb aquest estudi és que era equivalent fer molt tastat, equivalent a fer l'aïllament, i que òbviament té molt menys impacte sobre els nens perquè no perden a escola, no? Aquest estudi és el que es va fer abans de l'estiu. Estudis mirant si és millor vacunar o no vacunar. A veure, el que tenim són els assajos clínics i tots els estudis posteriors, on veiem que la gent vacunada transmet la malaltia molt menys i fa molt menys cultiu, diguéssim, del virus a les fosses nasals i a la boca, no? I per tant, és de pensar que aquesta mesura, jo crec que té un cert sentit.
Sobre això que estaves dient, però és interessant. La manera en què gestiona un positiu a escola, que fins ara era aquest que deies, no? L'any passat ho vam veure. Si hi ha un positiu a una classe, tothom cap a casa. Durant 10 dies i ja tornareu. S'ha demostrat en aquest estudi que deies al Regne Unit que és equivalent, és exactament igual, els resultats són similars, de possibles infeccions, enviar tot el grup a casa o no enviar-lo a casa, però fer-los-hi proves cada dia.
Exacte, i la prova que els hi feien era un test d'aquests ràpids d'antígens, només per aclarir-ho.
Clar, no perdrien no classe, això és un avantatge bastant important.
Exacte.
Doncs segurament hauria de tenir un compte segurament al Departament d'Educació de cara a com es gestionen aquests possibles positius a classe, perquè si s'evita perdre el fet d'anar a escola, home, i si aquestes dades són correctes, és per plantejar-s'ho, en comptes de tothom tancar-se a casa, només anant a l'escola i fent testos d'antígens cada dia per assegurar que els nanos poden seguir anant a classe. És molt interessant aquest punt.
Sí, és un estudi molt interessant i que jo crec que pot tenir una gran conseqüència o una gran implicació a nivell de com es manega la pandèmia a nivell escolar, no?
I l'última que volia dir, el Regne Unit vau començar abans amb aquestes onades fortes de Delta. Com està la situació ara mateix? I si això creus que pot preveure el que passarà a casa nostra les pròximes setmanes?
Sí, doncs, a veure, certament aquí hi ha la combinació de dues coses. Una és l'arribada de l'onada Delta i l'altra és el Freedom Day, no? Aquesta idea que us explicava abans, de que a partir d'ara ja no és obligatori portar màscares enlloc, ni en espais tancats, ni vaja, enlloc. Hi ha un cert debat polític una mica absurd de si això és una llibertat individual que afecta d'altres persones i de més, i que jo crec que fa que si vas pel carrer aquí no vegis ningú amb mascareta, i si entres en un lloc tancat, pues, no sé, un terç de la gent porta mascareta. I això, òbviament, el virus li encanta, no? Llavors, amb aquesta idea, abans just de l'escola va haver-hi com una onada molt forta on estàvem fent 50-60 mil casos al dia. En tant que escoles i reduir-se la mobilitat laboral també per les vacances ha baixat, i ara està tornant a pujar un altre cop, i ara estem cap als 39.000, 40.000 casos al dia. És d'esperar i és molt previsible que aquesta setmana vinent, que han començat les escoles, augmentin els casos, perquè novament no hi haurà cap mesura, és a dir, ja no hi ha bombolles, ja no hi ha mascaretes, i aquí a sobre no es vacunarà nens de 12 a 16 anys perquè el comitè d'experts d'aquí ha decidit que no cal fer-ho. Així que ens espera una tardor interessant.
Dani Prieto Lambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, com sempre un plaer.
Moltes gràcies, Xavi.